Noticias.
Salutacions. L'actriu santcugatenca Emma Vilarasau ha estat nominada als Premis Goya com a millor actriu protagonista per Casa en Flames. Vilarasau competirà en aquesta categoria amb Julianne Moore i Tilda Swinton per l'Habitació de al lado, Carolina Juste per La Infiltrada i Patricia López Arnaiz per Los Destellos. El palmarès es donarà a conèixer el 8 de febrer a Granada. El calendari dels pagesos és un almanac que s'edita a Sant Cugat i que ofereix informació relacionada amb l'agricultura, la pagesia, les tradicions i la cultura catalana des de fa 164 anys. La publicació s'identifica per la seva distintiva roda perpètua a la portada que pronostica la fertilitat del sol de cada any. Al capdavant del projecte hi ha el santcugatenc Joan Tomàs, que va agafar el relleu del seu pare com a editor de la publicació fa 10 anys. Tot i que en essència l'almanac es manté com quan es va començar a editar, sí que ha anat incorporant alguns continguts per adaptar-se als nous temps. La cita prèvia per al campament reial s'obre aquest divendres a les 7 de la tarda. Els emissaris de Ses Majestats, els Reis d'Orient, s'establiran al claustre del monestir a partir del 2 de gener per rebre les cartes de tots els infants de Sant Cugat. Així, tots aquells que vulguin lliurar les seves cartes ho podran fer de 3 a 9. A més, el campament estarà adaptat per infants amb trastorn de l'espectre de l'autisme i altres col·lectius amb necessitats especials de 3 a 4 de la tarda amb unes condicions especials de so i de llum. Els restaurants santcugatencs Garden Pizza i Casa Fuster, Masia Sant Cugat, participen aquest dimecres a la nit al programa Joc de Cartes de 3CAT. Els establiments santcugatencs competeixen amb dos restaurants més en un capítol que s'emet a partir de les 10 i 5 del vespre i que està dedicat a Collserola. La gravació del programa va tenir lloc el passat juliol i forma part de la 8a temporada de l'Espai Gastronòmic, que es va iniciar amb 6 capítols a l'estiu i, després d'una pausa en l'emissió, es va reprendre a finals de novembre. L'última junta ordinària de l'any de l'EMD de Valldoreix arriba avui dijous amb temes destacats a l'ordre del dia. La sessió presentarà les propostes d'acord per la formalització del conveni amb l'àrea metropolitana de Barcelona per la subrogació del servei de bus i per l'execució de les obres de l'Avinguda del Baixador. La sessió comença a les 6 de la tarda i es pot seguir en directe al canal de YouTube de l'EMD. Una hora abans, a les 5, se celebra l'audiència pública. I de moment això és tot. Més informació a cugat.cat. Moltes gràcies.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
A les 5 i 3 de la tarda iniciem la segona i última hora d'aquest Connectats de dimecres. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda. A banda de les aturades més o menys habituals d'aquesta hora, en aquesta xarxa viària que envolta Barcelona i a les seves rondes, en repassem sobretot dues incidències. Aquest accident que s'ha produït a la C32, de fet, als túnels del Garraf, en un dels túnels. S'han de fer tasques de reparació. Hi ha un carril tallat en sentit sud, és a dir, anant cap a Sitges des de Barcelona. Això està provocant aturades d'entre 1 i 2 quilòmetres en aquest tram dels túnels. C32, arribant a Sitges, direcció sud. També volem comentar aquest vehicle avariat a l'autopista del Vallès, a la C58, a Montcada i Reixac, que talla carril d'entrada a Barcelona, o en sentit Barcelona. Aturades, en aquest cas, d'uns 4 quilòmetres, des de la zona de Ripollet, Barberà, fins a Montcada i Reixac, això a la C58, direcció Barcelona, tot plegat a causa d'un vehicle avariat. Aquestes serien les dues incidències ara mateix més importants en aquesta xarxa viària catalana.
Gràcies, Roger. Bona tarda.
Bona tarda.
Anem ara fins al Transmet. Júlia Ferrer.
Què tal? Bona tarda. Doncs de moment parlem en general de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no destaquem cap alteració. Així que el conjunt de les línies funcionen sense cap alteració destacable i es mantenen les freqüències i horaris habituals tant als serveis ferroviaris com de bus. De moment això és tot des del Transmet. Bona tarda.
A la tarda no et desconnectis. Connectats.
La garenca Andrea Gamero es va formar en negocis internacionals i estadística i actualment lidera un grup de treball en una empresa tecnològica. Ha treballat en diversos països arreu del món i recentment ha estrenat un nou projecte. Avui passa pel Connectats de la mà del nostre company Sergi Estapé.
Bona tarda, doncs estem amb l'Andrea Gamero. Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Explica'ns una mica, va, parlem una mica de tu. Per què vas decidir formar-te en negocis internacionals i estadística?
Bueno, aquesta és una història molt interessant. De fet, la vaig explicar la setmana passada en el Tech Spirit, aquest festival que es va fer a Barcelona. Uh-huh. Jo soc de Terrassa, tota la vida, he estudiat a diferents escoles de la ciutat i de petita em va passar una cosa i és que a mi no em motivaven molt les mates, no? Jo anava a l'escola i pues, les llengües sí que se'm donava molt bé, l'anglès sobretot se'm donava superbé, però les mates era allò que, doncs, que arribava una mica a la classe desmotivada. Uh-huh. I, de fet, en una d'aquelles tutories que es feien trimestralment, va haver-hi un profe que li va dir als meus pares, ui, l'Andrea mai de la vida traurà més d'un 7 a mates. I jo anava tota pues, desmotivada, no?, en aquestes classes, però després, al començar el batxillerat, quan vaig començar a fer assignatures tipus economia i, bueno, assignatures on les mates es quedaven una mica més aplicades, no eren aquells polinomis de grau 3 i les interseccions en les abscisses, bueno, tot això, doncs ja quan les vaig començar a aplicar se'm van començar a donar superbé. I vaig tenir una profe a l'institut, que em va dir, escolta, Andrea, a tu el que t'aniria molt bé, de cara a quan entres a la universitat, seria mirar una carrera doncs que tingui una miqueta d'economia, de negocis, perquè es nota que tu passes bé i que tens futur en això. Aleshores, bueno, com que a mi m'agradava molt l'anglès i sabia que en algun moment de la meva vida volia tenir una carrera internacional, vaig tenir aquesta oportunitat d'aplicar a la Universitat Pompeu Fabra i tenien aquesta doble diplomatura, que eren negocis internacionals, amb la possibilitat de poder fer també una especialització. I jo, pues mira, malauradament que em van dir que el set de mates no era el meu, jo vaig triar estadística. I la veritat és que bueno, va ser la millor elecció possible per mi.
Uh-huh. I quan, bueno, quan estudies, bueno, et dones compte també que t'agradaria marxar a fora, no?, i viure experiències en altres països, no?, i fins i tot inclús estar a la universitat te'n vas a Londres, no?
Exacte. Sí, sí, sí. Bueno, jo des de molt petita sabia que volia conèixer món. Amb els meus pares, bueno, no vam tenir l'oportunitat de viatjar molt de manera internacional perquè pues, en aquell moment no es podia tant, però a mi m'encantava veure pel·lícules i sèries ambientades en Estats Units, Londres, bueno, tot aquest món. Aleshores, bueno, ja ho vaig tenir clar des del principi que quan hi hagués aquesta oportunitat no me la podia perdre. I mentre estava estudiant, justament doncs, va sortir aquesta possibilitat de fer un període en una altra universitat i jo vaig triar Londres i va ser realment una experiència increïble. Sobretot a nivell d'espavilar-te molt, de veure't en una altra ciutat i que t'has de resoldre tu els problemes, que no és tan fàcil agafar el telèfon i trucar doncs, algun familiar que t'ajudi, sinó que estàs una mica tu allà sol i tu has de resoldre. I també tenir l'exposició a diferents cultures, formes de pensar, que jo crec que tota la meva vida, jo clar, he fet més de 10 anys fora, no? I en tota aquesta experiència, poder entendre com altra gent, altres cultures pensen, a mi m'ha ajudat moltíssim també a desenvolupar-me encara més.
Mm-hmm. No es queda la cosa aquí, sinó que quan acabes entres a treballar a una gran empresa tecnològica, primer a Polònia, no?
Exacte. Jo vaig fer tota la carrera a Barcelona, a marge d'aquest temps que vaig passar a Londres, i bueno, mentre estava estudiant, jo ja em vaig voler posar a treballar. I una de les raons per les que volia treballar va ser precisament perquè jo sabia que en acabar l'últim examen de la carrera i aplicant feines, doncs, competitivament havia de ser interessant per a les empreses on jo volia aplicar. I tota la meva carrera me la vaig passar treballant. Una de les meves primeres feines va ser de fer a Pepsi, que bueno, aquí a Barcelona tenen una oficina, i vaig començar a treballar en el departament doncs, que tractaven una mica més amb dades i amb tecnologia. Mm. Vaig estar allà un parell d'anys i quan vaig acabar l'últim examen de la uni, ja vaig entregar el meu treball de final de recerca, se'm va presentar l'oportunitat de fer entrevistes per entrar a Google. Aleshores, bueno, jo vaig fer aquell últim examen El dia de després vaig signar el contracte amb Google i aquest contracte era justament per començar a treballar a l'empresa des de Polònia. Uh-huh. Aleshores, bueno, me'n vaig anar cap allà, cap a Wrocław, que és una ciutat que està una miqueta més al sud, està un parell d'hores de Varsovia, i vaig arribar allà doncs, amb una maleta. I, de fet, bueno, me la van perdre, vull dir que vaig arribar allà amb res. Jo sense parlar polac ni res semblant. Aleshores, bueno, vaig arribar, jo ja m'havia agafat com un hotel aquells primers dies per trobar un pis per quedar-me. Em quedaven un parell de dies abans de començar a l'oficina. I, bueno, tot allò va ser una aventura perquè també, bueno, hi ha països on l'anglès potser està una mica més present, però, bueno, en aquell moment, fa ara 10 anys, a Polònia, doncs no hi havia molta gent que parlés anglès.
Yeah.
Aleshores, bueno, una miqueta de Google Translate i allò diccionari en mà, m'ho vaig fer i al final vaig aconseguir el meu pis i m'hi vaig quedar un any a la ciutat.
Mm-hmm, això passa, no? Per exemple, jo recordo els jocs de Pequín, que molta gent que tornava deien que tothom allà parlava anglès i la veritat és que la molta majoria de gent no el sabia, no? Vull dir que a vegades passa. Però bueno, després vas estar a Dublín, vas tornar a Londres, als Estats Units. Què t'ha donat això d'estar en llocs diferents treballant? Què t'ha donat? Què t'ha aportat?
Tantes coses. La veritat és que, bueno, primer de tot, conèixer a la meva parella i tenir una família internacional, com jo dic. Tenim una nena de 3 anys i té la gran sort de que ara ella, pues, de manera totalment orgànica, parla 4 idiomes perfecte. Uh-huh. I també està com exposada a diferents cultures perquè ho veu a casa. El meu home és de fora i al final també, bueno, pues, vulguis o no, ser una família internacional té els seus beneficis, sobretot per ella. Per mi, el més important ha sigut la quantitat de coses que he après de totes les persones amb les que m'hi he pogut relacionar i, sobretot, tenir l'oportunitat de presentar-me jo en aquestes cultures, explicar els meus valors, compartir també d'on vinc. Totes aquestes relacions en tots aquests diferents països, formes de fer, bueno, han sigut realment superenriquidores. I també, bueno, aquesta mentalitat una mica de... d'una mentalitat una mica més oberta. De vegades, bueno, ens pensem que la nostra manera de fer és la millor de totes, però fins que no t'hi exposes i tens diferents vivències, no entens realment que potser hi ha una altra manera de fer les coses que també pot estar força bé intentar-ho. Fa molta por, de vegades, marxar, i fa molta por també pues, potser relacionar-te amb persones que saps que pensen diferent, que venen de diferents cultures, religions, que potser t'hi podries sentir rebutjat, però de vegades hem de perdre aquesta por i tirar una mica doncs, de ser valents perquè la recompensa és molt forta.
Mm-hmm. Explica'ns el que puguis explicar, exactament quina és la teva tasca a l'empresa.
Sí, bueno, jo ara mateix lidero un equip d'enginyers que desenvolupem software intern, sobretot utilitzant eines d'intel·ligència artificial. El meu equip, tenim com una divisió d'innovació i en aquesta divisió doncs ens pensem una mica com aquesta tecnologia es pot fer servir per crear nous productes, portar nous beneficis als usuaris. Desenvolupem totes aquestes eines i les fem servir internament i després, si realment hi ha un benefici, la portem a equips comercials perquè pues, pugui sortir en diferents departaments dins de l'empresa.
Mm-hmm. I, bueno, parlàvem de Dublín, Estats Units, Polònia, fins que sí. Dius, va, torno a casa. No sé com prens sí. La decisió, si és una decisió més aviat professional o és personal, com la prens?
Una miqueta de les dues. Jo sabia que en el moment en el que volgués, doncs, una mica... centrar-me i tenir la meva família, sabia que volia tornar a casa. Per mi la relació amb els meus pares i la meva família és de les coses més importants de la vida. Mm-hmm. I no voldria veure'm en la situació de potser doncs, tenir la meva criatura i no poder-ho gaudir amb els meus pares. Si se'm donava l'oportunitat de que tothom estava bé i que es podia fer, jo sí que volia tornar a casa per viure aquesta experiència amb ells. Aleshores, bueno, una mica el que va passar en el 2020, doncs que es va aturar el món per tothom
sí.
I no sabíem ben bé el que era el futur. De fet, a mi el que em va passar va ser que al març, tot just abans de que s'instaurés el Covid d'una manera més oficial i que ja no ens poguéssim, ja no tinguéssim aquesta mobilitat entre països, vam tenir una mala notícia familiar i vaig haver de tornar justament per anar a l'hospital a veure el meu familiar que estava patint. Uh-huh. Vaig tornar i amb aquella mala, amb aquella mala sort o bona sort de que justament un parell de dies després van tancar la frontera i jo ja m'hi vaig quedar atrapada, no?, d'aquella manera, els meus pares. De fet, ens vam passar... Nosaltres tenim una família molt gran, però bueno, com es va donar aquella situació, ens vam passar el confinament, els tres junts. Que, bueno, imagina't, feia ja 10 anys que jo no estava tant de temps amb els meus pares, mm-hmm. i tot allò també va ser una experiència molt interessant, de tornar a estar junts. I bueno, força bé ho vam passar, la veritat, dins de tot i com era la situació. Doncs, bueno, em vaig quedar atrapada, no podia fer gaire cosa... I després d'un parell de mesos, el que era el meu jefe en aquell moment em va dir: bueno, Andrea, ara ja, o sigui, com està la situació, quan obrin fronteres hauries de tornar al país on estàs empleada. Jo en aquell moment estava vivint a Londres. I li vaig dir: bueno, jo és que clar, ara mateix marxar, com està aquesta situació, que no sabem ben bé el que ens depara el futur, em fa una mica de por deixar els meus pares, que ja estan fent grans, i no poder tornar si passés alguna cosa, em sabria molt de greu. Però bueno, no tenia gaire alternativa, era o tornava o deixava la feina. I jo la meva empresa l'estimo amb tot el meu cor i no m'hi veia preparada tampoc de deixar-la. Així que bueno, vaig estar mirant una mica a nivell intern quines possibilitats hi haurien si em canviés de feina, i tot just en aquell moment hi havia una organització d'enginyeria que estava obrint una divisió a Catalunya. Aquesta divisió era totalment nova i el que portava era com totes les operacions regionals que s'havien de fer d'un nou producte que s'estava portant a Europa. Aleshores vaig fer l'aplicació, les entrevistes, i em van donar la feina, i les meves responsabilitats en aquell moment van canviar, i de fet havia de crear tot un equip de quasi 100 persones que havien d'estar ubicades en Barcelona, i crear tot un equip en aquell moment, fer totes les entrevistes, no?, la logística d'enviar-les als ordinadors, de també crear una cosa totalment nova, la cultura de l'equip, les operacions, tot això de manera virtual va ser tot un repte, però bueno, ens en vam sortir, es va crear la divisió, i a dia d'avui és una divisió que encara està funcionant i que bueno, és de les més grans que tenim aquí a l'oficina de Barcelona.
Canviem totalment de registre. Va, parlem del teu projecte. Recentment, a principis d'aquest mes, has inaugurat Societe Barre, al carrer Cardaire, aquí a Terrassa. No sé com vas descobrir aquesta activitat. Jo, la veritat, com em vas parlar, jo no ho havia sentit mai. Explica'ns una mica, no? Perquè tu havies fet dansa, però l'esport no t'acabava de convèncer fins que vas descobrir el barre, no? Explica'ns una mica què és el barre.
Justament. Bueno, em fa molta il·lusió que em facis aquesta pregunta i una mica que puguem parlar de Societe, perquè realment bueno, és el projecte que els meus familiars i amics diuen que estic en el meu element, no? Es veu que quan estic a l'estudi estic molt feliç i m'agrada molt que ho puguem compartir ara amb vosaltres. Doncs, a veure, Societe Bar és el primer estudi, fitness boutique, jo li dic, de Terrassa, que està especialitzat en la pràctica del barre. El barre és un entrenament funcional que combina els moviments del ballet, el pilates, el ioga i l'entrenament de força. Té un enfoc en tonificació, i per fer-ho no necessites tenir cap tipus d'experiència en ballet, en dansa clàssica. Jo sí que la tinc, m'apassiona, m'encanta la dansa, però realment els beneficis són més la forma en la que treballem les postures i com fem l'alineació postural, més que no que tu hagis de saber el que és la primera, la segona, un chassé o un arabesc, que això no és necessari. El nostre estudi, jo li dic boutique perquè com a màxim a les classes tenim 10 persones, i la idea és doncs, que puguis tenir un tracte molt més personalitzat amb l'instructor. Com que la postura és tan superimportant, que l'instructor pugui molt sutilment corregir-te-la mentre estàs fent la classe perquè no tinguis cap tipus de lesió, i a més també optimitzis la manera de treballar el cos, i també especialitzar-nos en aquesta pràctica una mica perquè Terrassa existia, però d'una forma molt localitzada, amb classes molt puntuals que altres centres oferien. I la nostra proposta són classes diàries. De fet, dissabtes i diumenges també tenim classe. Mm-hmm. Aleshores, bueno, el bar per mi va arribar a la meva vida com la meva pràctica d'esport normal, perquè bueno, a dia d'avui la dansa encara no s'entén ni com un esport, vull dir, no està ni a les Olimpiades, tot i que a nivell físic és superdura. I clar, jo el que em va passar és que com que tota la vida el que he practicat ha sigut dansa, i el ball és el que em porta la felicitat, aquest moviment m'encanta, Quan vaig començar a entendre que es podria realitzar aquesta pràctica també per treballar el cos, millorar la flexibilitat, treballar força, les articulacions, doncs em va canviar la vida totalment. I aleshores, jo de fet el vaig conèixer al bar, o sigui, la primera vegada que el vaig practicar va ser a Irlanda, i bueno, molt ràpidament vaig dir, ostres, això jo és el que necessito, necessito entendre ben bé com puc treballar d'aquesta manera i a ser possible fins i tot certificar-me, perquè si en algun moment m'hi vaig a viure en un puesto, doncs en un país on no tinguin aquest tipus de metodologia, en cap gimnàs o en cap centre fitness, almenys que jo sàpiga com m'ho podia fer per fins i tot fer classes des de casa. I bueno, vaig fer la meva primera certificació, ara en tinc tres diferents, i porto doncs, practicant bar des de 2014-2015.
Una cosa que a Terrassa més o menys faltava, no? I que suposo que per molta gent que ens escolta és molt innovadora i que tu, com deies, et va a canviar la vida, perquè el teu era la dansa, l'esport el veies una mica com no m'acabava d'allò, però t'has convençut. Doncs no tenim temps per més, Andrea.
Bueno, moltes gràcies per l'entrevista i sobretot per donar aquesta plataforma perquè es coneixi més l'estudi. Esteu tots superconvidats a una classe de bar. D'aquí no res, farem un open day i bueno, així tothom doncs, podreu anar i sentir la barra i conèixer tots els instructors que tenim al centre.
Doncs Andrea Gamero, la fundadora d'aquesta Societe Bar i a més una persona líder en el sector de la tecnologia, moltes gràcies per passar avui pel Connectats.
Moltes gràcies, que esteu molt bé. Bones festes.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
I ara al Connectats és el moment per parlar d'esports. L'Hoquei Club Castellà viu un somni dolç. Després de dos ascensos seguits, s'ha plantat com a líder a la màxima categoria de l'hoquei del país, la Nacional Catalana. A nivell social, les coses encara van millor, si és possible. Cada partit a casa és una festa per tot el poble amb centenars de persones. El club és la sensació del moment. En parlem amb el capità de l'equip des de Ràdio Castellà, Guillem Plans. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. Doncs sí, venim fins a Castellà per parlar de l'estat de gràcia en què es troba l'Hoquei Club Castellà i ho fem amb el capità del Nacional Catalana masculí, l'Oriol García. El tenim amb nosaltres. Oriol, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda a tothom.
Es pot dir que esteu vivint en una bombolla, en un núvol, que esteu en estat de gràcia?
Doncs sí, la veritat que si m'ho arribes a preguntar al principi de temporada, crec que no t'hagués dit que passaria el que està passant i el que estem vivint, no? La veritat que som un equip que ha de pujar a categoria i on el nostre objectiu sempre ha sigut molt clar, és el passar-nos-ho bé, el gaudir i aconseguir la permanència pel club, que és el més important, no?, en aquests moments. I se'ns han juntat una sèrie de factors que han fet que les coses han sortit molt de cara i ara estem vivint en una situació privilegiada i la veritat que estem molt emocionats i amb moltes ganes d'intentar seguir en aquest nivell.
Aquesta situació de la qual parlaves, que ningú s'esperava, és que el Castellà tanqui, si feu els deures aquest cap de setmana, la primera volta líders a Nacional Catalana després de dos ascensos. Éreu a priori un equip favorit perquè passés això?
Jo crec que no, perquè la Nacional Catalana és una competició molt dura. Jo sempre ho he parlat ara segueixo tenint contacte amb molta gent que que havia jugat tant a Hockey Lliga com a Hockey Plata, i sempre van dir, ostres, que la Nació Catalana és una competició molt dura i molt difícil de, una, de mantenir-te, i dos, d'aconseguir coses com un objectiu o intentar estar a les places de dalt. Llavors, sent un equip recentment que ha pujat de primera catalana amb tots els jugadors de la casa, els quals molts no tenen experiència en categories molt altes com el que estem vivint, era molt complicat, i, ostres, crec que és algo que d'aquí uns anys ho hem de valorar molt, i ara, doncs, seguir treballant per intentar mantenir-nos allà.
És una categoria molt complicada també pels filials que hi ha, no?
Clar, exacte, perquè si tu mires una mica la lliga, molts dels filials que hi ha sí que és cert que són segons equips o inclús tercers. Trobem el Barça, l'Igualada, Sant Cugat, que són tercers equips d'equips que ja tenen categories amunt, i la veritat que són jugadors molt joves amb molta qualitat, i és molt dur jugar contra aquests equips.
I amb ganes també de mostrar-se, no? De demostrar que tenen galons com per fer un pas endavant i pujar al primer equip.
Clar, és això. O sigui, al final per ells és un aparador tots aquests partits, i el que volen és intentar donar-ho tot, que la gent els miri, que sàpiguen que estan allà per d'aquí uns anys pujar al primer equip o inclús fitxar per equips de Lliga, que al final és el somni de tot jugador quan estan a aquestes edats.
Ho has esmentat abans, i és una de les coses que fa la gesta més bonica, i són els jugadors de casa. Això és extraordinari, això passa molt poc, i és que tots, o gairebé tots, us heu format al castellà. Després heu anat amunt i avall, però heu anat a parar i heu coincidit una altra vegada al mateix equip.
Sí, la veritat que és algo amb el qual jo sempre ho he tingut molt present. Sí que és cert que som nou jugadors de 10 de Castellà del Vallès, i això diu molt. De fet, l'únic que és de fora és el Marc, però al final és com si ho fos d'aquí, perquè porta molt poc temps, però s'ha fet tant al club i al poble que al final ell també es sent partícip de tot. Nosaltres també intentem que ell sigui com si estigués a casa seva, i la veritat que fa molt goig, i és algo del qual jo personalment estic superorgullós. També és el que parlo molts cops amb el president i el coordinador, dic, si volem aconseguir alguna cosa, ho hem de fer a la nostra manera, i no qualsevol preu, fitxant a jugadors de fora, sinó alimentant la base el màxim possible, i que aquests siguin el futur, que tinguin un relleu nostre i que segueixin els nostres passos de dir, ostres, de treure pit, treure orgull i dir, tenim tot l'equip de la casa i no ens fa falta anar a buscar fora per aconseguir coses boniques.
És molt comú en l'esport, no només a l'hoquei patins, que equips que es cusen a base de fitxatges d'un any per l'altre quedin en no res, en el desert. I el que ens estàs explicant no és que hi ha fonaments, no?, per mantenir com a mínim una bona base al castellà durant temps.
Clar, aquesta és la idea, i és amb la que crec que s'ha de treballar. De fet, ara ja comencen a venir nanos juvenils a entrenar amb nosaltres, que vulguis o no, són nens de 14, 15, 17 anys que intenten ja emmirallar-se en un primer equip que està fent coses que ells no haguessin pensat mai. Llavors això és bo per ells, i també és bo pel club, que aquests nanos pugin amb ganes i pugin amb ganes de quedar-se, no? Perquè al final la idea és aquesta, que diguin que el dia de demà els vingui a buscar qualsevol equip del Vallès i ells diguin, no, jo el que vull és jugar al primer equip del castellà. Això, doncs, és el, per mi és algo superimportant, i és algo que hem de seguir fent-ho, i que hem de seguir animant aquests nens que pugen de la base per el dia de demà siguin el nostre relleu.
Portem més de 5 minuts de conversa i encara no hem parlat del que jo crec que és el que al·lucina més a tot el poble, i és la graderia com s'omple. l'efecte contagi que té aquest equip, aquest club, i que omple de famílies, de gent de l'hoquei, de gent que no n'ha vist mai, l'agradaria. I, per exemple, en el partit del Barça, en el partit del Bell-lloc, dos grans partits seguits en què també heu estat a l'alçada, no?, de tota la graderia, no hi cabia ni una agulla en el pavelló Dani Pedrosa.
Sí, de fet, jo ho parlava amb un company de Massanet a l'inici de temporada i ell em deia, heu de ser molt forts a casa i a casa us heu de deixar els mínims punts possibles, perquè jugar fora de casa és molt complicat i guanyar també. I és el que des d'un inici de temporada hem intentat fer i he intentat transmetre també a l'equip, de dir, nois, quan juguem a casa, la gent que ens vulgui guanyar ha de suar sang, i totes les boles dividides han de ser nostres i hem de donar el 200% per intentar endur-nos els 3 punts que es quedin aquí i no marxin, perquè fora de casa fa molt fred i costa molt guanyar. Llavors, el que intentem fer és això, a casa ser molt, molt forts, que ho estem aconseguint. De fet, només ens hem deixat 2 punts en el que va de temporada i també és una mica el secret de seguir allà dalt, no? Que crec que som dels pocs equips, l'únic equip que no ha perdut a casa i és que la veritat que ens omple d'orgull sortir els dissabtes quan juguem al Dani Pedrosa i veure tota la graderia, tota l'afició, sobretot ple de nens, que fa molta il·lusió també veure el somriure quan acaba el partit i has guanyat, i que el missatge una mica que volem transmetre és que passi el que passi, ho competim tot i que ells estiguin orgullosos de nosaltres, passi el que passi en el resultat del partit.
Has viscut moltes emocions al llarg de la teva trajectòria, has competit amb el Barça al primer nivell, al màxim nivell, amb el Girona, a l'Hockey Lliga, has guanyat títols. No sé si les emocions que vius jugant amb l'equip de casa, amb els teus amics, són equiparables també als altres grans moments que has viscut al llarg de la teva carrera, Oriol.
No, la veritat que no. De fet, quan estava al Girona i era més jove, i jo el meu somni ja era com, em vull retirar el castellà. I de fet, vaig fer una entrevista a l'Actual i el meu entrenador del Girona em va dir, ostres, quin somni com més absurd, de dir, que et vol retirar el castellà. Jo ho tenia claríssim des que vaig marxar, que volia tornar aquí i volia tornar tot el que havia après. Llavors, va ser l'any passat, quan vaig decidir tornar, jo tenia claríssim que quan acabés la meva etapa per Girona a nivell d'estudis havia de tornar i havia de tornar tot el que havia après. I quan ho vaig parlar amb el meu entrenador de Massanet em va dir, si realment és el que vols, és el teu somni, endavant. Llavors la gent em prenia una mica de boig perquè baixava com 3 categories i deia, ostres, és fer un pas enrere important, però a mi realment la categoria m'era igual, sinó jo el que volia era tornar tot allò que havia pres fora i tornar-ho al club, que al final és el que em va ensenyar a patinar, és la meva gent, els meus amics. I la veritat que, per exemple, l'ascens de l'any passat, a nivell d'emocions, per mi va ser superespecial i és un moment que dius, ostres, quan passa el temps ho valores i dius, mare meva, el que hem aconseguit.
Posem els peus a terra o no? O ens posem a somiar? Hi ha motius per fer-ho?
Hi ha motius, però no. Jo, ara la gent està molt il·lusionada. Jo sempre dic que hem de seguir treballant en aquesta línia, que si competim tots els partits podem fer coses molt maques, però hem de tocar de peus a terra perquè al final la temporada és molt llarga, hi ha equips molt bons i hem de seguir sent humils i treballant a sacrifici, entreno darrere entreno i al final a partir d'aquí ja començarem a obtenir resultats que al final ens aporten moltes alegries. De fet, crec que no sé si matemàticament ja estem classificats a la Copa, però si aquesta setmana puntuem, matemàticament ja ho estarem. I ja és una il·lusió més cap al club de poder disputar un títol a l'alt nivell català i a partir d'aquí doncs seguir treballant i tot el que vingui benvingut serà.
Seguirem de ben a prop aquesta Copa de la Generalitat. Oriol García, moltíssimes gràcies. També et seguim a tu a la pista, si som a temps de seguir-te amb lo ràpid que vas. Moltíssimes gràcies i molt bona tarda.
A vosaltres, molt bona tarda i gràcies per donar veu a l'hoquei i a l'hoquei de poble, que és superimportant.
Molt bona tarda a tu també, Carme.
Gràcies, Guillem, bona tarda i felicitats a l'hoquei castellà.
La lluna es posa vermella quan descobreix el teu art. I ens hi posem tan fort que portaríem la vida a mar. Quan els dos som un, descobrim un món profund i donem llum a mil ciutats. Vam néixer per ser connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que ens vam fer a París. Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que no puc sofrir. I a mi em pintaré cabells arrissats ben llocs per transformar en divertits aquells moments que no van ser. Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que ens vam fer a París. Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que no puc sofrir. Ja que no te'l puc pintar de veritat ben llarg per veure't un pèl divertit, tu que no ho ets ni mai vas ser-ho. Et pintaré un bigoti amb oli vermell que ens vam fer a París. Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que no puc sofrir. Imaginaré que el viatge tampoc no va ser tan llarg. Imaginaré que era tan bonic, fins i tot tornaria a fer-lo. Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que ens vam fer a París. Per transformar en divertit tot allò que no va ser. Per transformar en divertit allò que recordo llarg i trist. Tan llarg, tan trist, però que de fet tant no va ser.
Connectats amb Carme Reverte.
Falta una setmana justa per Nadal i justament aquest dissabte comencen les sessions dels Pastorets de Sabadell. Per tant, no hi ha millor cançó que la d'avui que la d'aquesta Nadala.
Rafael, desperteu, veniu de pressa, que n'és nat el rei del cel. Desperteu, veniu de pressa, que n'és nat el rei del cel. Cap al migdia, canta i refila, toca en Pasqual, repica el timbal.
Vinc a anunciar-vos que ja és nat el rei del cel.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona. Oh, 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 oh.
Doncs afrontem el tram final d'aquest Connectats de dimecres i ho fem parlant de cultura, perquè aquest dissabte a la Biblioteca Casagemens de Badalona hi haurà la presentació del llibre infantil La vida amb en Pol, de la Núria García Sánchez. Marxem fins al litoral per parlar amb l'autora del llibre i el nostre company Santiago Espasa. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. Doncs sí, ara mateix estic aquí amb la Núria García, que forma part de l'associació Badalona Escriu. Bona tarda, Núria.
Bona tarda.
Ens podries fer 5 cèntims de la història d'aquest llibre que has realitzat?
Sí, doncs el títol es diu La vida amb en Pol i tracta sobre la vida d'un nen que té autisme. Per tant, ell va a una escola nova on no coneix a ningú i coneix els seus companys i companyes i d'alguns té bons tractes, però d'altres no. I és això.
Què et va inspirar a escriure aquesta història?
Doncs tot va començar quan estava a la uni i havia de fer el TFG.
Vale.
Doncs aquí dic, què faig? I com una assignatura de la uni era sobre contes de diferents discapacitats, un conte tractava sobre una persona que no escolta, una persona que no veu. Doncs això és com que vaig pensar, i si faig un llibre sobre un trastorn o sobre una dificultat? I doncs vaig pensar en l'autisme, i ja està, per això.
O sigui, i així?
Sí. O sigui, tot gràcies a la uni. I una mestra.
Hem parlat per telèfon abans de que vinguessis aquí. Em pensava que eres més gran. M'has dit que tens 23 anys. Des de quan vas decidir escriure?
Doncs, a mi és que no sé des de quan, però m'agrada molt com a l'hora d'escriure, l'ortografia i tot això m'agrada molt. I, llegir com a tal em costa. O sigui, m'agrada, però com que em costa posar-me. Però sí, això tot de la literatura i tal sí que m'agrada. I com vaig fer aquesta assignatura dels llibres, doncs com que, em vaig inspirar i vaig dir, i si faig un conte?
Clar, perquè també estem parlant d'un llibre infantil.
Sí, infantil.
Què et va portar a voler fer un llibre infantil i no una novel·la, per
exemple? Clar, no ho he dit, però jo he estudiat la carrera d'educació primària.
Vale.
I d'aquí sorgeix tot.
Quin és el principal missatge que vols que arribin als teus lectors?
Vale, doncs els lectors poden ser... És un conte infantil, però també ho poden llegir els adults perquè sàpiguen la coneixença d'aquest trastorn i a partir d'aquí com poder tractar-ho amb aquesta gent. Més o menys, perquè clar, és un conte infantil, o sigui, no és tan profund, saps, pels adults. Però el missatge és que els nens i nenes tinguin consciència sobre el que existeix aquest trastorn i com abordar-ho.
Clar, tu vas haver d'informar-te, no?, una mica sobre aquest trastorn
sí.
I com va ser el procés, no?, de creació d'aquest conte.
Doncs com el TFG era sobre... O sigui, vaig mencionar-me a la... Vaig fer la menció d'atenció a la diversitat inclusiva i, clar, això engloba tots els trastorns, la inclusió social... La meva tutora del TFG era psicòloga i el seu marit, justament, té llibres infantils. O sigui, va fer llibres i ella em va ajudar en aquest procés de fer el conte.
Vale. O sigui, va estar com una mica durant tot el procés.
I
quan va durar més o menys aquest procés? Des de que vas tenir més o menys la idea fins que es va publicar?
Doncs, si no recordo malament, va ser un setembre de 2022 o al juny, no me'n recordo molt bé, i vaig fer aquesta entrega al maig del 2023.
Sí. Anem a centrar-nos també ara en el personatge principal, m'imagino que és el Pol.
Sí.
Quins aspectes de la personalitat o experiències d'aquest protagonista creus que connectaran millor amb els lectors?
Doncs a l'hora de no saber relacionar-se amb els altres. Com té aquest trastorn, l'autisme té com diferents nivells. És a dir, està com el més baix, que es nota que té aquest trastorn, però no és molt notant, no? Molt rellevant, però n'hi ha d'altres nivells que sí que aquestes persones... Hi ha persones que tenen autisme que no parlen. No pots parlar amb ells. Hi ha algunes persones que sí pots mantenir una conversa. I és això, que en aquest cas en Pol sí que en parla, però no sap com relacionar-se amb els altres. Bueno, que cada nen... Ho tinc aquí al llibre.
A veure, anem a veure'l.
Cada nen té una peça.
Va, anem a explicar. A la part de darrere del llibre veiem diversos nens i nenes amb peces de puzzle,
sí.
No? Què representa això?
Vale, les peces de puzzle i l'arc de Sant Martí, que en Pol, o sigui, el protagonista del conte, té la mateixa peça, però és de l'arc de Sant Martí. I les altres peces són d'un color només.
Uh-huh.
Vale, doncs l'arc de Sant Martí i les peces de puzzle signifiquen l'autisme i la inclusió social.
Clar, perquè tu, amb aquest llibre, tens l'objectiu de que aquesta història pugui ajudar a promoure l'empatia i la inclusió.
Sí.
En els nens petits.
Sí. Sí, és que com va ser un treball... Doncs jo havia de presentar-ho a l'escola de pràctiques que estava i el vaig presentar i tenia molts comentaris dels nens que deien jo tindria més empatia per en Pol. O sigui, són paraules textuals dels nens. Perquè com vaig haver de fer un inscrit, vaig haver d'escriure tot el que deien els nens, em vaig destacar com frases que deien. I una era, jo tindria més empatia per en Pol, jo, si fos aquest nen, ajudaria en Pol, no el deixaria sol...
Vale.
Sí, no, i em va sorprendre.
Sí, que ja estàs veient com una mica de
no, sí.
Una repercussió sí. Positiva. El personatge d'en Pol, et vas basar en alguna persona o algun conegut en concret o és una mica invenció teva?
És una història inventada, però sí que, gràcies a la meva experiència viscuda en professional, sí que he com agafat idees, però no és totalment inventada per mi.
Ara també volia preguntar-te la portada. Aquest llibre, hi ha hagut un il·lustrador? O ha sigut tot teu?
Sí, tot
o sigui, totes les il·lustracions,
sí,
totes les dibuixos, tot és teu.
Sí.
Què simbolitza aquesta portada? És una portada on veiem també peces de puzzle, però en aquest cas com que estan dibuixades, no? En un foli.
Sí. Estan dibuixades i pintades. Vale, doncs també es veu que hi ha una porta i és perquè aquestes totes peces són, bueno, el que he comentat anteriorment, que fa referència a l'autisme i a la inclusió social, doncs aquesta porta és la que et porta a la inclusió. Per això he fet totes les peces, o sigui, aquest dibuix és meu.
O sigui, tot és teu.
Sí.
Pensava que potser havies contactat amb algun il·lustrador. Clar,
no.
Tot el llibre està ple d'il·lustracions.
Sí.
I dibuixos, que, clar, com has fet aquests dibuixos?
No, una aplicació que vaig fer servir.
Vale.
Però primer ho vaig dibuixar tot, perquè no sabia com fer-ho.
Vas sentir alguna, o experimentar alguna emoció mentre tu escrivies aquest llibre?
Bueno, com havia de buscar informació, havia de fer recerca sobre què era l'autisme i tal, doncs, no sé, em va com moure, a l'hora de llegir el conte, em vaig imaginar com si fos una història real. I vaig sentir, doncs, empatia i tristesa per al nen, perquè segurament i aquesta història haurà passat en altres escoles.
Real.
Sí. I no només perquè el nen tingui autisme. O sigui, un nen que no tingui cap trastorn ni cap dificultat, segurament també viviria aquesta experiència.
Clar.
I és una cosa que no...
Aquest llibre, ara mateix, està a més escoles?
No. De fet, el vaig fer... ho vaig editar... O sigui, va sortir fa dues setmanes.
Uh-huh.
I, bueno, envio correus i tinc pensat anar a escoles, explicar-ho, presentar-ho...
Vale.
Per veure si alguna escola està interessada en comprar-ne algun.
Clar, aquest llibre, com hem estat comentant durant tota l'estona, no? És un llibre infantil.
Sí.
Què t'apassiona d'escriure? Perquè, clar, tu vols seguir escrivint llibres?
Doncs no tenia la idea, perquè, clar, jo aquest conte realment el vaig fer per un treball, no per publicar-ho. Però com els meus amics i moltes persones em deien que és un llibre que molta gent ho podria llegir i treure-li suc a aquest conte, dic, ostres, doncs el puc publicar, perquè aquest conte fa un any que està fet i el publicat fa dues setmanes. I arrel d'aquí... Molta gent em diu, fes un altre conte, fes un altre, i això és com que m'ha motivat i m'ha fet com il·lusió, no? Perquè si em diuen això és perquè el conte aquest ha agradat. I, bueno, estic motivada, però... Bueno,
però no sé. També, si arribés a haver un segon conte, seria també un conte infantil?
Potser que sí, perquè jo sempre estic rodejada amb nens i nenes de tot tipus. Ara, per exemple, estic treballant en una escola d'educació especial.
Quins reptes, per exemple, em podries dir que has tingut realitzant aquest conte?
Doncs, com no sigui la recerca d'informació, perquè, clar, jo no tenia ni idea de què era realment l'autisme, perquè l'autisme té moltes característiques, n'hi ha moltes persones que opinen que tenen diferents punts de vista. Vaig anar a la biblioteca a agafar diferents llibres, els que em deia també la meva tutora, i no sé, vaig trobar molta informació, no sabia com gestionar-la...
I ara també, Núria, per acabar, a la presentació jo he dit que formes part de l'associació Badalona Escriu.
Sí.
Quina és la teva relació que tens allà?
Doncs una coneguda dels meus avis, que li van comentar que vaig fer un conte i ella em va dir que el podia publicar a la editorial que va fer ella, que va utilitzar ella, i que ella estava inscrita a una associació que s'hi volia anar-hi. I dic, pues sí.
I què feu dins d'aquesta associació? Com funciona?
Doncs cada X temps fem reunions.
Uh-huh.
Bueno, jo només he fet... Presencialment he fet una, que va ser la primera, que va ser quan vaig presentar el meu conte i tal. I, bueno, cada dia tenen punts del dia i els anem abordant. I altres videotrucades que fan, perquè, o sigui, cada persona fa diferents tallers.
Vale.
Jo, per exemple, faig un taller amb una companya que és taller d'escriptura. I venen dues persones a escriure, perquè els agrada. I d'altres membres de l'associació fan altres tallers i el que fem és com abordar aquests tallers.
Vale.
I explicar com estan anant, què necessiten... I...
Doncs Núria García també, aquest dissabte a la Biblioteca Casa Gemas fas la presentació no, d'aquest llibre.
Sí.
Doncs també desitjar-te moltíssima sort en aquest dia. I doncs, a veure si et motives per realitzar un segon conte infantil. I Núria García, doncs, escriptora d'aquest llibre La vida amb en Pol, moltes gràcies per passar-te pel Connectats i bona tarda.
Moltes gràcies a tu.
Tarda, no et desconnectis. Connectat.
Fins aquí arriba la història d'aquest Connectats de dimecres. Demà tornem. Tornem a partir de les 4 i 3 minuts amb continguts corresponents a l'edició de dijous. Fins aleshores, acabeu de passar una molt bona tarda i continueu gaudint de la ràdio. Adéu-siau.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat. I segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més. Des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental... Les tenim totes.
RAC. Hi som per ajudar.
La carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5, a Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Aquest Nadal, vine a fer les teves compres al Sant Cugat Shopping Centre.
Troba tot el que necessites per sorprendre els teus familiars i amics i gaudir d'unes festes inoblidables. A més, diverteix-te amb les nostres activitats màgiques sota el lema Dolç Nadal del 13 al 23 de desembre, on trobaràs...
Pista de gel.
L'arribada del Pare Noel.
Ruleta de premis.
Bicicletes solidàries.
Fotocall interactiu.
Trenet virtual del Pare Noel.
Viu un Dolç Nadal i fes d'aquestes festes quelcom especial. T'esperem al Sant Cugat Shopping Centre.
A Terrateràpies tenim cura de la teva salut i benestar.
Massatges, acupuntura, tècniques amb instruments de fusta i altres teràpies t'esperen al nostre centre.
A més, oferim un servei exclusiu a Sant Cugat, el massatge Lomi Lomi Nui, una tècnica hawaiana que proporcionarà grans beneficis al teu cos.
Terra Teràpies. Visita'ns al carrer Puig i Cadafal 4244 de Sant Cugat i comença a gaudir del benestar físic, emocional i energètic.